Entre Músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, gràcies per sintonitzar Cope Menorca, gràcies per escoltar el programa Entre Músiques. Entre Músiques, com sabeu, és una xerrada amb un convidat o convidada que ens arriba dels diversos mons, del món social, del món esportiu, del món cultural o del món polític. La convidada que tenim avui amb nosaltres és n'Esther Pons Barro. Gràcies, Esther, per venir, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
N'Esther és una música d'arrel, que diríem, perquè tota la seva vida està entroncada en la música. N'Esther Pons Barro va néixer a l'any 1974. És la tercera de quatre germans molt seguits. Tots quatre van fer música. Ella va anar a l'escola pública de Doctor Comas de Aló. Posteriorment va seguir a l'Institut d'Ensenyament Secundari Joan Ramis de Mó. Com que Aló en aquell moment es va inaugurar l'institut, quan feia segon de batxillerat, es va canviar a l'Institut d'Aló. En 17 anys va partir cap a Alemanya a estudiar música i va acabar els seus darrers anys d'estudis a Barcelona. Està casada amb Andreu i tenen tres fills, meravellosos, diuen, que són i ja estan ja en una època d'estudi fora de la nostra illa. N'Esther va obtenir el títol professional de violí l'any 1996 en el Conservatori de Badalona. Posteriorment va fer el títol superior de violí en el Conservatori Superior de Música de Barcelona i el 2000 el títol superior de música de cambra del Conservatori Superior també de Música de Barcelona. Té una experiència docent impressionant. Ha fet feina de professora a l'O, al Guinardó, a l'Ateneu de Mó, a l'Ateneu de Ferreries, en el Conservatori, i ja des del 2002 la professora de violí i música i moviment a l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques de Ciutadella. El 2019 la nombren cap d'estudis d'aquesta escola i des del 2021 ets directora d'aquesta escola de música de Ciutadella i professora de violí. És membre fundadora i primer violí del Quartet Aguinaga i des del 1998 és membre fundadora de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, on actualment és la concertino i solista i, a més, des de ja fa, sembla que un parell d'anys, la actual presidenta de l'OCIM. Bueno, Esther, he fet el currículum curt, simplement perquè els nostres oients coneguin i vegin la teua gran experiència musical. I com apuntàvem a la biografia, els quatre germans vau fer música. I jo et demano, la família és una família musical, els pares?
No, de fet, vam fer música per casualitats de sa vida o per una tragèdia de sa vida. Que és que un cosí meu, perquè no tots som els petits de la banda de sa mamà, un cosí meu amb 15 anys va tenir un accident de moto i amb sa mala sort que va quedar en cadira de rodes. I un altre conco de sa família de l'O se li va acudir que féssim alguna activitat que ell també pogués fer. I és així com vam iniciar tots música. I vull dir, si no, no sé jo, si els pares igualment haurien decidit que en féssim o no, però aquesta va ser...
Això és el motiu.
Sí, sí.
Perquè, a més, Aló no és un poble amb molta tradició d'escola de músiques, va? O sigui, on te la vau fer, aquesta música? On te la feia?
Bueno, en el moment que nosaltres vam començar ja hi havia un mestre molt bo. Igual que aquí hi va haver el mestre Guillem, sí. Aló hi havia el mestre Cito. Era una persona entranyable que feia classes a casa seva. Només fins a tercer de llenguatge, o sigui, nosaltres anàvem allà. Jo vaig aprendre moltíssim amb el mestre Cito. I mos examinaven per lliure en el conservatori. A partir de quart ja mos deia que no, i llavors anàvem ja en el conservatori. I de violí també venia el mestre Calafat, venia a donar classes a l'O.
És que per això pensava, precisament, perquè l'O, direm, fins fa poc, encara una escola de música ben aclarida no hi ha estat, és clar?
No, però sí que es ve que en aquella època, de la generació meva, vam ser un grupet molt mono de 6 o 7 que vam fer violí, i feien molta pinya i tenien un any més que jo, com jo, o un any menys. I amb ells pues, també anàvem i veníem a Mor, després més en banda en el conservatori, vam fer... era un grup que, bueno, vam fer molta pinya i això també és important.
Aquest és el compositor preferit de Néstor. Bueno, Bach. I Néstor m'ha posat bastantes músiques d'en Bach, eh? Per tant, en sonarà qualcuna més.
Sí, sí.
Aquest és el concert per dos violins. Em sembla que és en...
En re menor.
En re menor. Aquesta música, que te mou?
Me mou molt. Se m'ha posat la pell de gallina. Aquest concert de dos violins de Bach me mou des de diferents àmbits. La primera vegada que el vaig tocar va ser a Alemanya, tocant Andreu, l'altre paper de violí, amb l'orquestra d'allà de l'escola on estudiàvem. Per jo significa molt aquest concert, no? Va ser com el primer concert que feia de solista a un país estranger en aquella època, perquè s'ha canviat molt. Jo molt joveneta, i el vaig disfrutar molt, tot i que dins l'església feia un fred que pelava, que jo record que pensava, no sé com me van els dits. A part de so, no fa tant, el vaig tocar amb la CIM, també amb la Cati Reus, i a més l'he estudiat amb els dos fills, tant en la Berta com en l'Aleix, que tots dos toquen violí, i és un concert que sempre els hi ha agradat molt. L'han escoltat molt a casa, moltes vegades de petits el volien el segon moviment per dormir, i bueno, com que els he tocat amb ells, també és com una cosa que ho duc molt endins.
Tu quan vas anar a Alemanya, que vas a dins de 7 anys, per què vas anar a Alemanya? O sigui, tenies coneguts allà? Com decideix un en de 7 anys anar a Alemanya? O sigui...
És molt simple, per amor, perquè un any abans ja hi havia anat en Andreu. Quan ell va partir, nosaltres feia res, un o dos mesos que sortíem junts, però ens coneixíem des de petits, perquè havíem coincidit en el conservatori, també en el grup filarmònic, i jo feia molt de temps que li tenia els ulls posats. I bueno, quan ell va partir, jo me quedava cou, i durant l'any de cou hi havia altres coses que també m'agradaven, dubtava molt. Tenia clar que la música la volia seguir, però també sempre m'ha agradat molt el català, i era una cosa que també me feia il·lusió, la filosofia, belles arts, però ell me ratllava meravelles del professor d'allà d'Alemanya, i bueno, vaig tenir tot un curs per convèncer la família, que no ho veien gens clar.
Clar, perquè això ja implicava anar a viure amb ell.
Bueno,
quasi.
Sí,
o sigui, clar, estàs a Alemanya.
Vam viure en famílies, vivíem en famílies, i també era una manera de fer immersió al 100% i d'aprendre l'idioma, que això va anar molt bé.
I l'alemany encara el saps? En saps l'alemany?
En sé, el que not que aquí el practic molt poc i, clar, està robat.
Està robat.
A vegades en Andreu deia, mai hauríem de practicar un poc més entre nosaltres, també de no deixar-ho.
Sí, quan... perquè tens poques ocasions de ratllar alemany. O sigui, sí. Així com en anglès pot xerrar encara bastanta gent, amb alemany, quan no pleguis un alemany...
Mira, no fa massa, a l'escola de música van venir una parella d'alemans a demanar cosa, i jo ho vaig notar, que em vas deix... I vaig aprofitar, vaig
bé,
trobar una bona estona amb ells.
Si te'n tenien, si poseu en teníeu, ja va ser un èxit.
Sí. El que és vocabulari falla.
Aquest dit d'en Schumann, que precisament és en alemany, és d'aquella època, això?
Marienburgen és de dues èpoques. Una sí que és d'allà, perquè quan vam anar allà, tant Andreu com jo, a part de fer classes de violí, d'harmonia, d'audició, d'orquestra, vam anar a classes de cant. va ser allà on la professora de cant me va enviar una foniatra i van descobrir la meva malformació. Però igualment la foniatra i la logopeda me va dir: vés a classes de cant perquè això t'anarà molt bé. I amb la professora vaig aprendre aquesta cançó, i és una cançó que després va quedar com dins meu, i amb els fills bebès els hi cantava per dormir.
Com a nena, eh?
Sí.
L'he volgut posar perquè realment aquesta no és una música que ningú matriaria, eh? I després n'Ester també a vegades escolta música molt popular, o sigui, no sé de quina època és, però vam, això canvi total d'estil. La luna s'escapa del río y el turito se mete en el agua invitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna. M'ha fet gràcia perquè no és la versió habitual, aquesta del Matador. La versió habitual, no sé qui la cantava, però no era aquesta, sé que la gent escoltava. Com apareix?
Jo no és que l'escoltés, però aquesta cançó va ser la top hit del casament d'en Andreu i jo. Nosaltres ens vam casar a l'O, però després vam fer una festa molt, molt... com col·loquial, molt a una casa que vam llogar a la Roca, i va ser en plan picada, però sí que teníem molt clar que hi havia d'haver bona música per ballar.
I això ho ballàveu, clar.
I això ho ballàvem, i aquell estiu justament aquest era el hit, i la van cantar un parell de vegades, i bueno, va ballar tothom, és que tothom. Llavors aquesta vaig dir, l'he de posar, no perquè jo m'agradi especialment, però ara l'he sentida i m'ha fet molta il·lusió.
Jo també quan te la vas posar vaig pensar, qui és el Matador? Perquè no me sonava gens, perquè això, no sé qui ho cantava, però la versió que sonava aquí per ràdio no era aquesta, però bueno, és boníssima com aquesta cançó, sí. Com és bé?
Sí, i a més és que record molt perquè vam convidar en el casament nostre les dues famílies que havien viscut a Alemanya, o sigui, els pares nostres alemanys, diríem. I s'ho van passar tan bé, record molt fent tren amb aquesta cançó, sí. Saps? I és un record que tinc que, mira,
molt
xulo.
Bé. Tornant a la teva època més de principis, direm, el violí, que tu ets professora de violí i cada dia tens el lot que, en el que ets i mostres el violí, és un instrument que inicialment és bastant molt difícil, sobretot difícil d'escoltar per als altres, o sigui, me refereixo jo que, per exemple, un que fa flauta després t'hi entona ja quatre melodies i, bueno, i a ses famílies t'hi agrada, però els estudiants de violí, ho dic per experiència pròpia, per sa fia, quan comencen allò és horrorós, o sigui, diríem, com passau com il·lusioneu que la gent pugui seguir fent a vegades inicialment tan flac, desafinant tant?
Ja, bueno, he de dir que avui en dia hi ha tants de mètodes, s'ha evolucionat tant, no com quan nosaltres vam estudiar. Hi ha molt de mètodes amb acompanyaments superxulos i moltes cançons que pots fer amb cordes a l'aire, pizzicat o arc. Llavors, a ells els hi sembla que sonen millor del que sonen, saps? Perquè és molt gradual, cançons molt senzilles però que tenen un acompanyament molt xulo, que tant poden posar en CD a casa com a l'escola jo els acompanyo en piano i ho podem fer més lent, més ràpid. Llavors és... no és especialment dur. Jo crec que és més dur quan ja veuen que hi comença a haver més dificultats i sí que hi ha d'haver una constància i un esforç que a vegades costa, quan ja comencen les dificultats de si canvis de posició, si començam amb vibrato, si...
No,
aquí,
bueno,
aquí ho veig més complicat.
Sí,
que segueixin motivats i engrescats.
Perquè, a més, es violí, en general, dits escola, hi ha un planter groc sempre, o sigui, de 500 i pico d'alumnes que hi ha, n'hi ha uns quants de violí així mateix. Si hi ha instruments que en tenen pocs, el violí normalment mou bastantes, va?
Sí, i més darrerament. També, a part d'això, hi ha en Josep Mascaró, els darrers anys, sí. I fa molt bona feina, té molt bona mà amb els fiets i bueno, cada any fem una mostra d'instruments que els fiets poden veure tots els instruments que s'ofereix
i bueno, clar, i com que ets i soneu bé, de moment s'apunten,
sí, i tant.
Sot salta d'en Bach. Una de les coses que fa Néstor des de ja fa anys és ser concertino. I per la gent que no sap el que és, concertino és el primer violí d'una orquestra i és el qui, en certa manera, fa l'afinació del grup. O sigui, és quasi, no és director, però bueno, té una importància grossa. Aquesta feina de concertino és una feina que fas i què implica? Com te sents? Quina responsabilitat?
La responsabilitat és grossa. Qui no ho sap, els rols que hi ha dins d'una orquestra, sembla que potser jo som allà davant i ja està, i implica moltes altres coses. Implica primer posar arcs, per exemple, abans d'enviar a tota la secció de cordes. Implica tenir un contacte molt directe amb el director durant tot l'any, o sigui... constantment xerram dels diferents músics, de quina manera està bé col·locant-los perquè la secció estigui més enfortida, i a l'hora d'ensaiar també els músics no només es miren el director, moltes vegades miren l'arc del concertino, miren el gest, llavors és important que allà on tu seus te vegi tothom. Moltes vegades també és com les coses que tenim en comú, jo sempre cerco molt de contacte amb els diferents músics i jo crec que amb els anys, com que fa molts anys ja que estic de concertino a l'orquestra, doncs hi ha molts músics, per exemple en Vicent, el Fiteu, sempre me diu, és que te conec tant i només de mirar-te ja veig què és el que es necessita o quan acabarem, quin tipus de so, com... Bueno, que també desperes un poc el gest que faig perquè sigui clar, perquè a vegades una batuta es pot interpretar d'una manera, però un arc sí que és un gest més clar.
Sí, i clar, de la manera que tu ho fas, també els altres te segueixen un poc.
Sí.
Una cosa que... Aquesta música la posarem... O sigui, un es demana moltes vegades si un músic que tot el dia fa música, si té temps qualque vegada d'escoltar música. Perquè jo a vegades, amb diversos músics, m'he trobat en que molts de músics no escolten gaire música. Perquè diuen, és que tot el dia escoltant música. Això te passa a tu també? Que necessites una desconnexió i, bueno, i ara una música com a sa cara sona, d'una pel·lícula...
Sí.
La vida és vella, per cert.
Jo he tingut èpoques. Hi ha hagut èpoques que he escoltat molta música. A l'època d'ara escolt poquíssima música, poquíssima. Valor molt el silenci. Quan jo estic a casa tota sola, el que m'agrada és estar tota sola i en silenci. I segurament que hi ha música dins jo, però la tinc jo, no necessito escoltar-la. L'altre dia, mira, ara que treus aquest tema, l'altre dia enrotllàvem en Andreu, que ell ara que du aquest... ha fet aquesta aturada d'escola i per tant no, durant el dia a dia no té música, ha tornat a escoltar moltíssima de música a casa i deia, uau, realment hi ha un canvi, no? I és com ho torna a disfrutar molt això d'escoltar música.
Clar, és perquè un es demana si un no escolta música, com pot interpretar a vegades, perquè normalment direm, clar, hi ha un concepte d'interpretar que la gent a vegades no té clar, perquè clar, una cosa és sonar i l'altra és interpretar. Un interpreta una partitura, tampoc no te diu moltes coses a vegades que se tenen exactes, sinó que s'han
d'interpretar.
Per tant, un a base d'escoltar músiques, quan tu en decideix quines versions o de quina manera
sí,
tocaràs,
però aquí també hi ha tots els anys d'estudis, tots els anys que tu t'has format, tu també tens una manera de fer i una musicalitat. I la música, per exemple, si ara torna Bach, que és el meu gran... Jo sempre dic, quan escolt Bach o quan som Bach, jo me sento a casa. Jo no sé, la gent que creu en la reencarnació, potser diria, tu vas viure l'època de Bach, perquè me passa això. Llavors, quan jo tenc una partitura de Bach, no necessito escoltar una versió, perquè segurament escolto una versió i no m'acaba d'agradar, perquè jo tenc la meva. I jo veig allò i jo ja ho tenc com a molt clar, com ho dibuixa ell.
No, això t'ho deia perquè precisament jo com a escoltador de música, jo música no en sé, però som molt escoltador de música, not sempre que hi ha moltes grans diferències entre unes interpretacions i altres. I com tu deies, tant d'en Bach com d'en Händel, com des qui sigui. Jo, per exemple, del Messias de Händel, que és una obra que conec pe a pa, tens la meva preferència en gran diferència amb els altres. I dic, quan te n'escolto una altra... no me diu, però...
Te molesta, clar, potser, no?
Sí,
fins i tot.
Se pregunta que li faig a un músic és perquè un està mal acostumat amb una versió que després quan tenia una altra costa entrar-hi, perquè a vegades el millor és millor, la segona, va?
Sí, per això jo hi ha moltes vegades quan tenim, jo què sé, tenim un programa amb l'OCIM o amb quartet, és igual, sí, amb el que sigui, m'agrada no escoltar-ho gaire el que sonarem. En canvi, hi ha músics que no, que ho escolten molt. Però, clar, si després fem una versió diferent, allò com que ho tens viciat, d'alguna manera, no? I tu, ai, això m'agradaria més ràpid, però és perquè ho et sentim més ràpid.
Clar.
Llavors, jo escolt poc la música, no vol dir que no l'escolti una o dues vegades, però no allò d'escoltar-ho molt, de fins i tot hi ha gent que sona damunt aquella música, això intent no ho fer-ho mai. Prefereix que està oberta, després jo que sé si és en l'OCIM, a la versió que proposa en Francesc, i a la que acaba sortint entre tots.
Parlant d'en Francesc, o sigui, en Francesc Prat és director artístic de l'OCIM, bueno, l'OCIM perquè m'estem xerrant a vegades i la gent, la audiència, no tothom sap l'OCIM és l'orquestra de Cambra i de Menorca, l'orquestra que tenim avui en dia a Menorca que ens dona prestigi, i l'actual director convidat habitual ja o fixa és en Francesc Prat, amb independència de que amb altres produccions hi hagi altres directors. Jo crec que amb en Francesc heu tingut una gran millora interpretativa molt, molt notable, eh?
Sí, en Francesc és un gran músic i una gran persona, que jo crec que això també és molt important, perquè potser podríem tenir un director que fos molt bon músic però que no connectés. I jo crec que una de les coses que alaba tota la gent que ve a sonar o a dirigir a l'OCIM precisament és aquesta part personal. I és la part que hem trobat també amb ell, i jo crec que això m'ús fa créixer, perquè si tu estàs a gust amb el que fas, encara ho fas millor.
I jo precisament, pensant en en Francesc, em record que quan l'hem passat fèieu aquesta peça, la quinta d'en Beethoven, una de les discussions, bueno, de les anàlisis que es feia era escoltar diverses versions per saber quina era la més adequada. I jo crec que vau abordar això és el quart moviment que el trob extraordinàriament bo. Això és el vostre, eh?
Recordo molt, ara que has posat aquest quart moviment, el gest d'en Francesc, després de la tragèdia de primer, segon i tercer, és que ell va plorar i tot. Clar, vosaltres el teniu d'esquena, però notos que el veiem, quan arriba aquest quart i sonen els trombons, ell és com... se li il·luminava la cara, i en els dos concerts, tant a Mo com a Ciutadella, mos va transmetre tant, que és com... Per això també ho vaig posar com a la llista, la cinquena de Beethoven, perquè va ser un moment màgic que no oblidarem mai.
I jo record que a la xerrada prèvia que es va fer, precisament es ratllava de la velocitat, de l'estil, i hi havia molta diferència entre una versió i una altra. I ell va fer la que va trobar, que tampoc no ho haig d'encara, ja n'hi haig d'una altra, però jo trob que aquest quart moviment, l'he escoltat, no sé, te l'ha de 40 vegades... El trob, fantàstic. Dic, he posat el quart perquè tothom coneix el primer, però és que aquest, jo el trob brutal, brutal.
No, és que els quatre moviments són preciosos i es ve que el primer és superconegut i molt difícil d'interpretar, però jo personalment vaig disfrutar tant i crec que ho puc dir en boca de tota l'orquestra perquè ho hem ratllat tantes vegades. I va ser, bé, uns concerts inoblidables, que ho tindrem sempre aquí.
I ara, direm, com a projecte de futur, un de les obres que teniu previstes fer aquest estiu, a la novena de Beethoven.
Sí, ja n'hi dius.
Són paraules ja més majors.
Eh? Són paraules majors. Són paraules majors, són molt de mal de caps. Mos du moltíssima feina, perquè, clar, novena implica solistes, implica cor, implica una orquestra molt gran, implica sonorització, perquè Ciutadella ho fa hemalítica, implica moltes coses. I, però mos fa tanta il·lusió, i el 25 aniversari trobàvem que era tan important haver arribat aquí, que van dir, mos hi llençam, ara ets hora.
No, clar, ha de ser un concert que jo supos que quan es posin les entrades a la venda jo em penso que ha de tenir molt d'èxit, perquè, clar, la novena agrada molt a la gent. Tot i que a la gent li agrada el tros final, però tota la novena és boníssima, perquè realment el tros d'escor i de solistes és una tercera part, no sé si arriba de sobre.
Molt menys.
Menys que això.
Sí, sí.
O sigui, pas el que tothom coneix. Però al principi s'obre també la trob jo fantàstica.
Sí, jo des d'aquí convido que la gent vengui i escolti també els altres tres moviments, perquè és que són una meravella i en realitat el darrer és que és un res.
Sí.
Es ve que és molt conegut i que Beethoven hi va fer feina molts anys amb aquell tema, però és que tot l'altre és una meravella i és una feinada per l'orquestra.
Sí, i hi has dubte de com sonarà lítica, vull dir, el que dius tu, perquè no és el mateix sonoritzar que escoltar-ho sense sonorització, però no, bueno, això no es pot fer, el teatre d'esbord ni...
És que no hi cabem. Nosaltres no voldríem, però no hi cabem i no hi cap el cor i no hi cap... És impossible. Jo confio que sonarà molt bé, perquè lítica sona bé i tampoc no serà una sonorització allò d'un per un, sinó serà un ambient amb Nedo, que Nedo sonoritza molt bé... I jo estic convençuda que sí, que serà molt màgic. A veure, l'espai també...
L'espai és fabulós.
És fabulós, sí.
Bueno, va, anem a una musiqueta.
Avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cos altiu.
Això és música tranquil·la.
I amb la riada
romàntica a la vegada i...
Lluís Llach va ser molt important per jo de joveneta. Encara ho és ara, perquè encara, mira, no fa massa, amb sa família de Lo vam treure guitarra i la vam cantar. L'he triada en aquesta per dues coses, una per n'Andreu, perquè de jovenets mos encantava agafar guitarra, jo toc guitarra, la tocareig, anar de vora la mà, unes roques i cantar. I aquesta era important. I també per tota la meva etapa escolta, que en Andreu també ho va ser, i que jo era que duia la guitarra en el grup, i que, bueno, aquesta sempre hi era. N'hi havia moltes, però la de Laura sempre queia. És molt polida.
Molt, molt polida.
I si l'atzar et porta lluny...
Hi ha una etapa de la teua vida també, bueno, que encara és així, que formau part, que feis el quartet Aguinaga. És un quartet també important, perquè un moment donat, ara no esteu tan actius com estàveu, però hi va haver una època en què el quartet Aguinaga, direm, havíeu fet molt de concerts, i això ara ho teniu aturat perquè esteu molt dedicats a l'orquestra o... i a l'ensenyament?
Bueno, perquè hi ha etapes per tot. Vam fer 20 anys amb el quartet Aguinaga. Són 20 anys inoblidables i des que vaig aprendre moltíssim, perquè vam començar que jo tenia 18 anys i he après moltíssim. Les obres de quartet són totes espectaculars i són d'una exigència brutal. Jo dic que el quartet de corda estàs ben despuat. Tot el que és afinació, no hi ha piano, no hi ha gruix... però per això fas una feina molt pulcra i t'ajuda en tots els aspectes. Però, clar, arriba un moment que cada un té les seves feines, venen els fills, hi ha l'orquestra... no sempre és fàcil fer feina de quartet.
Es dona... Fem sentint baix, en Beethoven, sí. En el quartet.
Es dona aquesta cosa de que eren tres germans i cunyada... i dona, i això amb coses era fàcil i amb coses era molt difícil. I va arribar un moment que van dir, bueno, fins aquí, tot el que hem fet ha estat preciós, però hi ha un moment que...
Clar, una cosa que també te volia comentar és Néstor Pons Barro, que és la convidada que tenim avui en el programa, hem dit que la seva família no era músics. Però quan et vas casar amb Andreu Cardona vas aparèixer a una família en què tots són músics, o sigui, sa sogra, et sogra, els germans, cunyàs, el que dius, això, què ha representat per tu, o sigui, tenir aquesta família de músics que tot és...
Ja. Bueno, això va ser molt fàcil en un inici, perquè clar, quan jo vaig començar sortint d'Andreu, mos coneixíem tots, perquè jo ja tocava amb el grup filarmònic que dirigia l'avi d'en Andreu, que hi sonava son pare, que hi sonaven els germans, que no Lola també hi era amb el piano, o sigui, jo ja me coneixien molt. Llavors va ser sempre com molt fàcil, molt proper, i hem fet molta música. Per exemple, amb la Lola, pues, de joveneta, quan anava can Andreu això, vinga, que treus el violí, sonarem sonates. Això és un luxe.
Sí.
És una cosa que cada vegada després s'ha fet menys, quan te professionalitzes i el que dèiem abans, fas tantes hores en música, hi ha un moment que després ja no vols, t'atures i el que vols és fer altra cosa o...
Sí, però, vols bueno, alguna pel·lícula,
I tant. És espectacular. És que jo escolto aquesta música i ja m'imagino verd, sí. Extensió i extensió.
Vam, les bandes sonores, bueno, aquí els oients saben que jo en poso moltes, és un recurs, és un tema que jo el duc molt fort, perquè molta de la música que es fa avui en dia és bandes sonores i tenen molt de mèrit. Jo crec que tenen molt de mèrit. Vull dir,
sí.
I la gent et recorda molt fortament.
Clar, és que jo sempre dic, si posam mute a una pel·lícula, és que es perd la meitat.
Sí, no?
Sí, sembla que ets la imatge, que ets el que t'expliquen, però la música és tan important i te diu tant, no? Si és lenta, si és de por, si és de correguda, la música expressa tant que...
La música expressa i com te diria, és la que dona, inclús a vegades es diu que es maniqué amb el sentit de que t'indueix a pensar una cosa o una altra.
Sí,
no?
Sí, vull dir, sí.
Vull dir, el que dius d'una pel·lícula de por, si no hi ha pam, quatre notes d'aquesta, no fa por.
Clar, és el que t'ho dona, però estem tan acostumats que no ho anem a pensar, no ho anem a valorar. I el que deies de pel·lícula, no fa massa vaig tenir una conversa amb en Francesc Prat i ell deia, estic convençut que compositors antics, Mozart, Beethoven, serien grans compositors de pel·lícula.
Sí, segur, segur. Perquè, a més, és una manera també econòmica de subsistir. Si no fas música de pel·lícula...
I que hi ha molta música que t'evoca moltes coses i que dius, és que això perfectament podria ser música per una pel·lícula.
Mira, aquí en tenim una altra. El nostre amic Yo-Yo Ma, eh?
Sí.
En el Cinema Paradiso.
I tant. Aquesta música, no sé com va arribar aquest CD a casa, Yo-Yo Ma, Ennio Morricone, però en els tres fills els encanta aquest CD, els encanta, els hi ha agradat sempre. I de petits, que abans ja he dit que moltes vegades demanaven música quan anaven a dormir, aquest hi va ser, però...
Molta estona.
Molta estona, molta estona,
però
molta estona.
És boníssim, boníssim.
Boníssim. I encara a vegades na Ruth, sa petita, me demana: mamà, no podríeu sonar som lo cim?
Sí.
Yo-Yo Ma, plays Ennio Morricone. I dic, bueno, amb el Yo-Yo Ma no, però...
Bueno, vam, o sigui, és evident que per ser gent tindria molt d'èxit fer-ho alguna vegada música de pel·lícules, perquè la gent identifica les músiques en les pel·lícules i et té molt molt vistes i molt escoltades i s'escolta molt, o sigui, seria un concert d'èxit segur.
No, i és una cosa que farem. L'únic que he de dir és que quasi sempre les músiques de pel·lícula, els compositors se flipen bastant i hi ha unes orquestres tan enormes.
Sí,
hi ha tanta percussió, tant que clar, solo cim,
no,
ni
fer.
Tens pressupost. Ni
sí,
té s'espai.
Això era una altra qüestió que te volia comentar, direm, a nivell econòmic, direm, Socim, amb els anys ha millorat per part d'ajudes públiques, etc, però encara està fora del que hauria de ser una dotació per a una orquestra de Menorca més grossa. Perquè, clar, és una orquestra de cambra a la qual hi posem instruments de vent i metall, però no acaba de ser encara una orquestra com hauria de ser, de 60, de 70 músics, sí, per fer el que tu dius, algun tipus d'obra, fer obres clàssiques com tipus Mahler o bandes sonores de Hans Zimmer, que és el que dius tu, que té molta percussió i molta...
Clar, és que necessites tant i veure
aquí
les nosaltres...
bandes de música ho solen fer perquè fan molta renau, però guanya la renau, però no la qualitat.
No la qualitat, clar. Sí, no, és... Veure, el tema econòmic és una llàstima que sempre sigui el tema que mou la societat,
sí, ja.
Però és així. I encara, a veure, jo he d'estar superagraïda de tots aquests anys del Consell Insular, sobretot d'en Miquel Maria, perquè sempre ha apostat per l'orquestra i és gràcies a ell i a l'aposta clara que ha tingut que hem arribat on hem arribat, però realment feim malabars per aconseguir el que aconseguim i sempre retam d'ara un músic, ara un no sé què, ara...
Clar, és que l'orquestra de Cambrilla de Menorca, és la CIM, és, diem professional, però en el fons és un professional de pèl i mitja, perquè el que cobren els músics és molt poc per el que haurien de cobrar i així tot es fan grans esforços, no?
Bueno, realment és perquè els músics tenen ganes de sonar.
Exacte.
Creïm molt amb aquesta orquestra, m'ho l'estimem molt i apostant per... Bueno, si cobrem menys però aconseguim fer aquest concert, doncs el feim. I així, vull dir, si decidíssim no, hi ha d'haver una aportació que sigui més digna, llavors faríem menys cosa i nosaltres pensam que és millor sempre tocar més.
Sí. Te poso una cosa Mecano, eh?
Bueno, Mecano també és un grup de joventut.
Sí.
Però també és una obra que l'he triada, he triat aquesta i no altres, perquè a l'escola de música vaig tenir durant 7 anys un grup d'adults que els hi feia música i moviment,
sí,
que eren pares de fiets que anaven a música i moviment i que van voler també aprendre música. I amb aquest grup, que eren 7, un home i 6 dones, mos hem fet molt amics, encara som amics. I fèiem diferents coses, però una de les coses era que jo els deixava triar músiques que per després aprendre, per fer lectura, per aprendre acords, per, és igual, treballar de diferent manera. I aquesta va ser una d'elles, i record que la vam disfrutar molt.
L'escola de música de Ciutadella, que és molt potent en quant a nombre d'alumnes, tu trobes que actualment a nivell educatiu se fa molt poca música, les escoles públiques i privades, o sigui, a part de l'escola de música, que és una cosa, direm, entre cometes, particular, o sigui, privat, no és públic, o sigui, es publica perquè l'Ajuntament hi col·labora, perquè s'empren instal·lacions públiques, però no té un concepte d'escola pública. Se fa molt poc ensenyament musical, ha anat a menys, això, és veritat?
Ha anat a menys, sobretot a secundària, i jo crec que és una equivocació garrafal, perquè crec que...
Com de les humanitats... I...
Sí, crec que l'adolescència és quan més es necessita fomentar tota la part emocional, i s'està retant, al revés, només es va a currículum, 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 i jo crec que la música és tan important. Qui diu la música, dic les arts plàstiques, tot el que... fomenti que els fiets segueixin sent creatius, ja és a l'enrevés, retar, fins que tornem adults sense creativitat, no jo no sé dibuixar, no jo desafio, no jo... En tots de fomentar aquesta part que mos fa com créixer i trobar racons que no, arriba, que no hi arriba res més.
Bueno, sí, que han de reivindicar que això és barat i si pot ser en el futur, eh?
S'ha de reivindicar.
La filosofia, les humanitats, la música...
Així tot, jo crec que Menorca... És un privilegi aquesta gran afició que hi ha a la música, perquè és espectacular, la gent ve de fora i no s'ho creuen, que hi pugui haver tantes escoles, conservatori, amb tants alumnes, cors, grups folclòrics, sí. Grups de pop, és que és increïble.
Molt bé, Esther, hem acabat el temps, ja ens hem passat uns quants minuts inclús, moltes gràcies per venir, per acompanyar-nos.
A tu, bueno, m'ha passat volant.
I ja te pots imaginar que acabarem amb el nostre mestre preferit, és bé?
Eh? Esper,
eh? Vale. Fins a la pròxima, gràcies.
Gràcies.
Em vaig amb el concert violí de Oboe Violí. Eh?
D'aquest, el darrer que voldria dir és que vaig tocar el segon moviment amb en Vicent, el fill teu, a un festival d'orgue.
Ah, sí, sí.
I res, el vaig disfrutar molt i és una cosa que tinc pendent de fer-lo sencer.
En l'orquestra, clar.
En l'orquestra o allà on sigui.
Molt bé, gràcies. Fins a la pròxima.
Adéu. Thank you.